Comencem un especial de Ràdio 90. En aquest cas, una presentació de l'Agenda Llatinoamericana Mundial per Ràdio 90. L'Agenda Llatinoamericana surt cada any com l'argument perfecte per treure a debat temes candents i convidar-nos, a través dels seus articles, a reflexionar d'una manera constructiva i crítica sobre tots aquests temes. L'edició d'aquest llibre es fa cada any des del Brasil, on en Pere Casaldàliga i en José María Vigil escullen la temàtica per l'agenda de l'any següent. A partir d'aquí, conviden a grans plomes d'arreu del món a escriure articles sobre el tema proposat. Un cop elaborada l'agenda, a molts indrets, en el cas de 2011 van ser més de 25 països el que van agafar aquesta agenda i la van traduir a la seva llengua i es van encarregar de difondre-la pels seus territoris respectius. A Catalunya, com cada any, la Comissió de l'Agenda Llatinoamericana de la Coordinadora d'ONG Solidàries de Girona l'agafa i s'encarrega de traduir-la i de difondre-la. A nivell català, la difusió funciona igual que a nivell mundial. No és la comissió qui l'agafa i la difon a nivell radial, sinó que a cada poble o ciutat hi ha una entitat o agrupació local que decideix presentar-la i organitza una activitat per acostar el seu contingut als seus conciutadans. No cal que l'acte centri només en el contingut de l'anella. L'important és reunir gent i convidar-los a pensar, reflexionar i ser crítics sobre el tema tractat o sobre qualsevol tema dels que l'agenda aborda. A Olot ja fa molts anys que una comissió de l'agenda fa una presentació vinculant-se amb altres col·lectius locals per fer-la arribar a més gent i difondre la seva idea i el seu missatge. I a Ràdio 90 volem continuar la petita tradició que vam engegar l'any passat i farem una nova presentació expressament pels oients de Ràdio 90. Per variar el format de l'any passat, aquest any serà un recull d'altres presentacions i no un programa exclusiu de ràdio. Així podrem escoltar en què consisteix una presentació a l'ús, o sigui, que agafa el tema de l'any, l'analitza i aprofundeix. Per això podrem escoltar la intervenció de l'economista Josep Manuel Busqueta, que va fer a la presentació de l'agenda llatinoamericana de Girona, que va tenir lloc durant les fires de Sant Narcís. I després ens aproparem a la presentació d'Olot. Aquesta va ser organitzada conjuntament per l'Institut d'Estudis Socials de la Garrotxa i d'ESGA, el col·lectiu de persones indignades de la Garrotxa i, com no, la Comissió de l'Agenda Llatinoamericana a Olot. En aquest cas, l'acte no es va centrar en la temàtica de l'agenda per al proper any, sinó que va voler aprofundir en un dels temes que tracta l'agenda, lligant-ho amb l'actualitat. Així, coincidint amb l'acte de presentació amb la jornada de reflexió de les darreres eleccions, es va construir un acte que es plantejava quina democràcia tenim i quina volem. Van portar els micròfons de Ràdio 90 fins allà i podreu sentir les impressions i comentaris que els seus protagonistes van fer d'aquesta activitat. Ara que sabeu com funcionarà el programa d'avui, comencem a explicar-vos o a introduir-vos aquestes presentacions que podreu sentir. Comencem per la presentació de l'agenda Girona. Tot seguit podrem sentir íntegra la intervenció que l'economista Josep Manuel Busqueta, membre del Seminari d'Economia Taifa, va fer per presentar l'agenda 2012. Ell es va basar en el tema de l'agenda per aquest any, el sumac causai, bon viure i bon conviure. Amplia aquest tema agafant referències de l'agenda per explicar-lo i donant-nos dades interessants. Al tractar-se d'una gravació directa de la presentació, notareu que fa referència en algun cas al PowerPoint que ell va fer servir. Al tractar-se de format ràdio, aquí no us podrem ensenyar evidentment aquest PowerPoint, però creiem que les dades que dona en Josep Manel Busqueta són prou clarificadores. Si tot i així us quedeu amb ganes de veure-ho, podeu consultar tota la intervenció a la web de l'Agenda Llatinoamericana, on està penjada en vídeo. Com sabeu, el web de l'agenda és www.llatinoamericana.org. Us deixem amb la intervenció de Josep Manel Busqueta, que va tenir lloc a Girona el passat 28 d'octubre en el marc de les festes de Sant Narcís. Que en gaudiu.
Dir, doncs, diguem-ne en primer moment que és per mi un plaer immens poder estar avui aquí La veritat és que per una persona com jo, que diguem, en el meu dia a dia doncs, jo treballo de pastisser, doncs, penseu que això de l'economia doncs, és... Jo la meva tasca és de pastisser. Doncs la veritat és que algú t'obri la possibilitat de poder participar doncs, diguem, en un projecte com aquest és una cosa, doncs, penso, doncs, des de la meva perspectiva, doncs, impagable, que té un preu valuosíssim. No? Llavors, doncs, una mica el que jo vindré a fer avui és doncs, a presentar-vos l'agenda. Majoritàriament el que faré serà... doncs, explicar-vos una mica què planteja l'agenda del 2012, què és el sumat causai, què és doncs, diguem-ne, el bon viure. I ho faré des de la següent perspectiva. El que jo plantejo, diguem-ne, el que jo us, una mica us vindré a explicar, és que el bon viure és una perspectiva o és un paradigma, és una forma de plantejar una societat diferent. Una societat, doncs, en aquest sentit, amb uns altres valors, amb una altra forma de conviure, de viure, que la que tenim nosaltres ara. Jo el que us vindré a explicar és que per arribar a aquesta societat, per construir aquesta forma de diferent, no ens serveix estar en el capitalisme. Hem d'anar més enllà. Hem d'intentar superar el que representa avui i ara el sistema capitalista. Si no som capaços d'afrontar això, difícilment podem construir societats alternatives. Hem, haurem, i és la nostra tasca començar-les a fer avui i ara. Però hem de saber que el capitalisme de poc ens serveix. Llavors el que faré serà això. Per una banda, explicar-vos per què no ens serveix el sistema capitalista i després explicar-vos què ens diu el bon viure, què ens diu el sumat causai per transformar aquesta societat. Jo del tema del sumat causai, diguem-ne, no en soc cap expert, com diguem-ne, segurament en cap cosa, però el que sí que he fet és llegir-me els textos de l'agenda. Llavors el que us faré serà explicar-vos el que diuen els autors de l'agenda de què és el sumat causai i de com ens pot servir per transformar la societat. I una mica és això el que faré. Per tant, doncs, som-hi. Diguem-ne que de poc ens serveix un sistema com el capitalista, que és on vivim nosaltres, on desenvolupem la nostra vida, on l'objectiu fonamental és l'obtenció del màxim benefici en el mínim període de temps possible. Això s'aconsegueix a través d'un procés que és la inversió. En el capitalisme tots els processos tenen sentit si generen beneficis. Si existeixen uns diners al principi que es transformen en un capital, aquest capital s'inverteix doncs, comprant una força de treball, comprant unes mercaderies, comprant unes matèries primeres, construint unes fàbriques, fabricant unes mercaderies, que després se'n van al mercat, es transformen en diners, de manera que els diners al final han de ser superiors als diners inicials. Si això passa, el sistema funciona, genera llocs de treball. La dinàmica capitalista funciona fluidament, obtenint beneficis els màxims en el mínim període de temps possible. Fixeu-vos que si això és així i l'objectiu és l'obtenció del benefici, qualsevol altre objectiu que nosaltres puguem plantejar a nivell social està subordinat a aquest. Per exemple, satisfer les necessitats fonamentals de les persones que habitem el planeta Terra. No és un objectiu que hagi de satisfer la dinàmica de funcionament automàtica del capitalisme. Si de cas, i la compleix, ho farà perquè existeixen pressions polítiques que fan que part dels recursos es destinin a satisfer necessitats socials. O, per exemple, fixeu-vos en l'objectiu de haver de produir de manera que no malmetem els equilibris ecològics. No és quelcom que hagi de satisfer la dinàmica inversora pròpia del capitalisme. Si ho fa... o farà perquè la pressionem des de la ciutadania, des del poder polític, des de la societat, perquè accepti aquesta restricció. Per tant, d'entrada, hem de tenir present això, que l'objectiu del capitalisme és l'obtenció del màxim benefici en el mínim període de temps possible. I no hi ha capitalisme sense explotació. No hi ha un capitalisme amb rostre humà. És una mentida. El capitalisme sempre es basa en l'explotació com a mecanisme fonamental de funcionament. És el seu... la seva raó sine qua non d'existir. Ha d'explotar mitjançant la propietat privada a aquells que no disposen de propietat. I els recursos naturals es posen al servei d'aquesta dinàmica explotadora. Per tant, estar en contra del capitalisme no és només una qüestió ètica o moral. No estem contra el capitalisme perquè generi pobres o perquè no respecti els equilibris mediambientals. No estaríem d'acord amb un capitalisme que no generés pobres o que respectés els equilibris mediambientals, perquè continuaria basant-se en l'explotació del treball de les persones i d'introduir els recursos naturals en el benefici privat. Per tant, hem d'anar més enllà. Hem de subvertir aquesta lògica que es basa en l'explotació com a raó d'existència. Però és que, per altra banda, el que veiem és que en el seu devenir històric, en la seva dinàmica de funcionament, el capitalisme ens ha introduït en tres grans fracassos. És una societat absolutament fracassada des d'aquests nivells i podríem dir que fins i tot és una societat indesitjable. Podríem, i penso que en aquests moments podem plantejar, que el capitalisme és un fracàs socialment. No serveix per satisfer les necessitats de la majoria de les persones. 6.000 dels 7.000 milions que habiten el planeta ja a hores d'ara no poden viure amb dignitat en aquest model. Segurament en el futur menys encara. Només satisfà una minoria amb capacitat de convèncer a la resta de que això és el millor. Com? A través de la publicitat, la guerra, el control, la dominació. Podríem parlar-ne molt. El capitalisme ha fracassat des de la perspectiva ecològica. En aquests moments hem de veure què fem per aturar el col·lapse ecològic, el canvi climàtic, per exemple. Sabem que no podem continuar fent les coses com les hem fet històricament perquè ens carreguem el planeta. I aquest és un procés que està en marxa. Científicament està demostrat. Hem de canviar, no podem continuar acumulant de la manera en què s'ha fet històricament. Ens carreguem el planeta a hores d'ara. I per altra banda, diguem-ne, el capitalisme s'ha convertit en un ens, diguem-ne, absolutament i cada cop més autoritari. Els ciutadans assistim a la presa de decisions, com a mers espectadors, però cada cop la nostra capacitat de participar en com es prenen les decisions rellevants a la nostra vida és, diguem-ne, menys visible, és menys real. Intentaré donar-vos algunes pistes de per què, diguem-ne, jo sóc capaç d'argumentar això amb solidesa. Unes poques, diguem-ne, l'espai que em dona aquesta xerrada, però podríem parlar-ne molt més abastament. Del col·lapse social, què dir? Fixeu-vos, diguem-ne, aquestes dades. El 2% dels adults més rics del món posseeixen més de la meitat de la riquesa mundial, mentre que la meitat més pobre només assoleix l'1%. Un mecanisme de redistribució absolutament desigual. Però i a nivell de països què passa? Doncs a nivell de països és impossible, inviable, per a molts països del món sortir d'un estadi en el que no poden satisfer, en el que la població no pot satisfer les seves necessitats més fonamentals. Fixeu-vos que als anys 50, en la nomenclatura del desenvolupament econòmic, s'inventa doncs, una sèrie de termes que serveixen per anomenar els països segons si estan desenvolupats, si estan subdesenvolupats o si estan en vies de desenvolupament. En vies de desenvolupament significa que si fan una sèrie de coses arribaran a estar desenvolupats. Doncs ens n'adonem amb el pas del temps que cada cop hi ha més països que s'han descarrilat de la via del desenvolupament. Cada cop hi ha més països que no poden desenvolupar-se. Fixeu-vos que les Nacions Unides han d'inventar-se una categoria per anomenar aquests països que marxen de la via del desenvolupament, per dir-ne països menys avançats. I si al 71, a l'any 71 hi havia 22, ara ja n'hi ha 50 o més que acumulen més de 600 milions de persones. I és que el capitalisme és un holocaust en marxa. Són moltes les dades que ens anuncien això. Jo només em fixaria en una d'elles, per exemple, la que assenyala Attilio Boron, investigador d'un grup d'economistes i d'investigadors socials que es diu Claxo, quan ens diuen poc més d'un any i mig s'iguala la totalitat de morts militars i civils ocasionats per la Segona Guerra Mundial. I en 4 anys se supera la xifra de víctimes de totes les guerres que es lliuraren durant el segle XX. El capitalisme funcionant a la perfecció, funcionant les seves normes correctes i viables, representa aquest col·lapse social, aquesta catàstrofe oculta en l'èxit de la seva dinàmica de funcionament. Com podem veure d'una manera gràfica el que és viable i el que és important pel capitalisme i el que no? Per exemple, podem comparar el que les nacions desenvolupades, civilitzades, conscients dels problemes del món, es gasten per intentar fer front a allò que considerem intolerable, la fam. Com ho fan? A través de les Nacions Unides, amb un mecanisme com la FAO, que destina un pressupost a lluitar contra la fam. Molt bé, quan destina la FAO en 2 anys, per exemple, el 2008-2009? Doncs mira, destina 900 milions de dòlars afrontar el problema de la fam al món. És molts diners, sens dubte. Sembla que els mateixos funcionaris de la FAO relativitzen que això siguin molts diners. Per exemple, ens diuen que el pressupost regular de la FAO per dos anys equival a lo que dos països industrialitzats utilitzen en menjar de gossos i gats en una setmana. El capitalisme li interessa més fabricar menjar de gossos i gats perquè es pague. Això de que la gent se salvi no és un objectiu. Quant s'ha gastat el capitalisme per fer front a la crisi? En el període del 2007 al 2009, 7 bilions d'euros. Actualment això és més del doble. Però en aquest moment, per comparar-ho, ens val aquesta xifra. 7 bilions d'euros. 900 milions per afrontar el problema de la fam al món. 7 bilions d'euros per salvar un capitalisme que s'ensorra. Ho podem comparar, això? Sí. Com? Pues, per exemple, així. Ahir, l'euro cotitzava a 1,40 dòlars. Si fem que el pressupost de la FAO sigui un centímetre, el diàmetre d'una moneda de 5 cèntims, aproximadament, el que el món durant dos anys es gastava per salvar el capitalisme en crisi, els capitalistes inflats de diners de la seva crisi, és l'alçada de la torre del campanar d'aquest edifici que tots i totes coneixeu, que són 67 metres, més 42 encara. O sigui que quan vosaltres vulgueu tenir una idea gràfica del que representa, us aneu amb una moneda de 5 cèntims al peu de la catedral, mireu cap dalt i encara li sumeu 42 metres més i la distància és la distància entre el que el capitalisme té com a important en la seva dinàmica de funcionament. I a nivell ecològic? A nivell ecològic, el capitalisme no se sustenta, és una mentida. És inviable pensar que tota la població mundial pot aconseguir un estàndard com la dels països occidentals. Fixeu-vos que aquesta gràfica és la que desenvoluparen uns professors, això és un subtítol publicat en una revista científica de prestigi, els professors doncs, també són gent, diguem-ne, molt prestigiosa, i el que van fer va ser creuar dos dades, la dada de l'índex de desenvolupament humà, que aquest any heu fet servir a l'agenda pel mapa de Peters, i a sota, el número de planetes que serien necessari perquè la gent visqués segons un determinat índex de desenvolupament humà. Què ens ve a dir aquesta gràfica? Aquesta gràfica ens ve a dir que si totes les persones del món visquessin com viuen als Estats Units, tindríem un nivell de desenvolupament humà alt? Sí, perquè nivell de desenvolupament humà alt significa estar per sobre del 0,8 de l'IDH. Per tant, si mireu la gràfica, tindríem un nivell de desenvolupament humà alt. Però, si generalitzéssim aquest estàndard de vida per tota la població mundial, necessitaríem 5 planetes i mig. Els recursos que contenen 5 planetes i mig perquè tothom visqués com un nord-americà mitjà. Si tothom visqués com un europeu, Europa occidental, la gent del món tindria un nivell de desenvolupament humà alt, sí, estan per sobre del 0,8, però necessitaríem 3 planetes Terra. Podríem viure com els de Burundi. Si tothom visqués com els de Burundi, evidentment no ens poliríem un planeta, però tindríem un nivell de desenvolupament que estaria al nivell del 0,3. És una fal·làcia, és una mentida pensar que és generalitzable un estàndard de vida com el que el capitalisme proposa com a exitós, si tenim en compte els límits ecològics que té plantejats el planeta. Només hi ha un país que surt, diguem-ne, en el quadrant d'índex de desenvolupament humà alt i que si tots visquéssim com ells, no ens poliríem un planeta. Cuba. Jo ho deixo aquí. A nivell de la democràcia, aquest senyor que és un filàntrop, George Soros, dic que és un filàntrop perquè de cada 1.000 milions que deu guanyar especulant en divises, en gasta un en temes, diguem-ne, de benestar per a les persones en diferents fundacions que té. Doncs el senyor filàntrop ens diu: els mercats voten cada dia, obliguen els governs a adoptar mesures certament impopulars, però imprescindibles. Són els mercats els que tenen sentit d'estat. Qui són els mercats? Els mercats són persones com ell, amb capacitat de fer trontollar divises europees i fer ressaltar del sistema monetari europeu en el seu moment. Capaços de guanyar milers de milions en poques fraccions de temps. I, evidentment, al nostre àmbit, en el nostre àmbit domèstic, doncs veiem que sí. Que després de rebre diferents trucades, ja, diguem-ne, fa uns quants anys, un parell, pràcticament, Zapatero assegurava que Espanya no baixaria a la segona divisió de l'economia i que si calia carregar-se l'estat del benestar en aquesta política i, per exemple, reduir de pla 50.000 milions del pressupost, doncs ho faria, perquè això és el que li manen els mercats. I la ciutadania? I la nostra presa de decisions on està? Segurament el Marc ens ho podria explicar més profundament. En el seu moment, veient la debacle en la qual s'havia introduït el capitalisme, els grans líders mundials es van reunir a Washington en una de les múltiples cimeres que han fet durant aquest període i van plantejar que calia refundar el capitalisme. Però el capitalisme és irrefundable. I és que encara que fos refundable, sota aquests paràmetres en què funciona, seria indesitjable fer-ho. No és desitjable continuar pensant per al futur de la humanitat amb un model social i econòmic que es basa en aquestes perspectives i que té aquests eixos fonamentals de funcionament. Cal que pensem en altres coses. Cal que posem a les persones i la comunitat en l'eix de la societat, en processos que siguin ecològicament viables. No podem refundar el capitalisme, l'hem de transformar. Però les alternatives no són artefactes. No són mapes de carreteres. No comencen a Girona i acaben a Perpinyà. No són artefactes perfectes que ens diuen com serà cada una de les coses que farem en el futur. Les alternatives es construeixen. Es construeixen entre tots i totes des de baix. I es construeixen avui i ara ja, tenint en compte el que es diu arreu del món. I aquí és on té sentit el que ens planteja l'agenda llatinoamericana aquest any. Quan estem a la recerca d'alternatives, de formes diferents de fer les coses, hem de veure què s'està fent, quines coses se'ns proposa, què som capaços també nosaltres de proposar. I aquí és quan el bon viure, el Sumac Causai, el gran treball, diguem-ne, que ha fet aquest any l'agenda, ens és una eina molt útil a l'hora de començar aquest procés, que és un procés de tots i totes. Qui ens proposa el Sumac Causai? Doncs el Sumac Causai és una veu que prové dels pobles indígenes de l'Amèrica Llatina. Per exemple, ens ho proposa la comunitat quichua, ens ho proposen els guaranís, ens ho proposen amb altre nom com Sumacamany els aimares o com Acumemogen els maputxes. Des d'on ordim el bon viure? Com ens diu Pablo Suez en un dels textos de l'agenda, ell ens diu a l'imaginari de la humanitat, en els rostres oferts dels pobres i en els murs dels sistemes hi ha esquerdes, fins i tot esvorancs, pels quals passen raigs de llum i instants de felicitat. Són espais en els quals s'articulen utopies amb esperances d'un món amb vida plena, sense fam ni menyspreu. És des d'aquests esvorancs, des d'aquestes escletxes, des d'aquests 15 M's, des d'on ordim el bon viure. Què ens proposa el bon viure? Segons Leonardo Boff, el bon viure apunta a una ètica d'allò suficient per a tota la comunitat i no pas només per a l'individu, com deia el Marc. El bon viure suposa una visió holística i integradora de l'ésser humà, immers en la gran comunitat terrenal, que inclou, a més de l'ésser humà, l'aire, l'aigua, els sols, les muntanyes, els arbres i els animals. No estem sols en el planeta. Si ens carreguem el planeta, ens carreguem a nosaltres mateixos. I el bon viure no significa viure millor. El bon viure se'ns presenta, com diu Gregorio Iriarte des de Bolívia, com a alternativa al viure millor de la cultura occidental. El viure millor el relacionem amb els ingressos personals, el consum i les satisfaccions que ens ofereix la tecnologia moderna. El bon viure, en canvi, fa esment a l'harmonia amb tots els nostres germans, amb les diferents cultures, amb Déu i amb la natura. Com diu novament Leonardo Boff, el bon viure no pretén pas acumular, sinó una economia de lo suficient i de lo decent per tothom. I el bon viure esdevé una utopia i una aliança cultural. I com diu Pablo Suez novament, ha de ser comprès com a plataforma política amb un horitzó utòpic i com a aliança de diferents cultures i múltiples sectors disposats a construir noves relacions socials sobre la base d'una nova relació també amb la natura. I fa una apel·lació important també a la dona, com ens diu Margot Bremer des de Paraguai. I el bon viure cerca l'equilibri humà i ambiental per arribar a una harmònica convivència, així com la dona o plasma en l'ecofeminisme. En incloure el dret de la diversitat, però en igualtat, sorgeix una nova oportunitat d'organitzar el futur al voltant de perspectives diferents que poden accelerar el desenvolupament d'una societat alternativa. més plural, diversa, complementària, igualitària i integral. La lluita de la dona i del bon viure per més igualtat és pionera per arribar a una societat alternativa. Qui construirà, per tant, el sumac causai? Pues la construcció del sumac causai, segons ens diu Pablo Suez, es fa mitjançant la pràctica d'una ciutadania radical que es preocupa per les condicions materials i espirituals dels ciutadans. La pluriculturalitat d'aquest projecte va més enllà de la cultura quítxua i apunta a les múltiples aportacions d'una aliança àmplia per la vida. I això és el que hem de fer nosaltres aquí ara. Hem de ser capaços d'establir aquest diàleg entre qui? Entre tots i totes les afectades pel desplegament d'un capitalisme brutal. I no només fer-ho entre nosaltres, sinó saber que arreu del món existeix gent que des de baix també mira i anhela transformar aquesta societat. Som nosaltres la comunitat, som nosaltres el subjecte que ha de transformar aquesta societat fracassada. I a nosaltres ens toca ara ser capaços d'establir aquest diàleg entre tots i totes, amb els nostres arguments, amb les nostres mancances. Hem de construir aquest discurs emancipador, ja no només com un desig, sinó com una necessitat. I el sumac causai està començant ja, diguem-ne, en aquests espais en els quals tenen més perspectiva de lluita, a introduir-se en els textos legals, per exemple, en la Constitució d'Equador, l'article 14 i l'article 85/1 reconeixen ja això per a les seves poblacions, perquè en aquests països s'està donant precisament un empoderament popular que permet aquesta possibilitat. I no només a l'Equador, sinó que veiem que en el cas de Bolívia doncs també succeeix això. Han sigut capaços ja de començar a introduir en els textos legals vies que avancin en aquesta direcció. I com avancem? Com ho fem per avançar cap al bon viure? I em sembla molt bella, diguem-ne emocionant fins i tot, diria, la cita d'un petit text que té el Satàmez de Costa Rica en l'agenda, quan diu això, que em sembla que és la manera d'enfocar-ho, que em sembla que és la forma de fer-ho, perquè nosaltres no som militants i militantes tristos que ens reunim en habitacions oscures amb molt fum per ordir la transformació futura. Nosaltres som persones alegres que volem viure en una societat millor per totes i volem transmetre aquesta alegria i aquest desig de viure en una societat millor, perquè pensem que és més alegre, és més digna, és més justa i necessitem avançar en aquesta línia. I ho fem des de la nostra alegria i des de la nostra joia de viure, no des de la nostra tristor i de la nostra amargor i de la nostra, doncs en aquest sentit, desídia pel món catastròfic en el que vivim. No, ho fem perquè volem viure una societat millor i volem que els que vinguin darrere també visquin i puguin desenvolupar-se millor. I és el que ens diu el Satàmez quan ens diu: hem viscut tantes lluites, la majoria perdudes, és cert, i això no obstant, som aquí, encara creiem, esperem. Ballem a les festes, a vegades, amb les fotos dels màrtirs i dels desapareguts enganxades a la paret de la sala. Ells ens veuen i somriuen, ens acompanyen. Això és així perquè els processos d'alliberament es viuen simultàniament amb el bon viure. No és lluita sense alegria, amb la cara llarga. Inserir-se en el camí de l'alliberament és ja un bon viure, un camí de gràcia al que espero convidar-vos a tots i a totes, i doncs diguem-ne, penso que l'agenda aquest any també ens fa aquesta apel·lació. Aquí, doncs diguem-ne, acabaria la meva intervenció. Gràcies.
Després d'aquesta fantàstica intervenció de Josep Manel Busqueta, ens anem cap a la presentació d'Olot, que, com veureu, va tenir un caire molt diferent. La comissió de la gent d'aquí va buscar, com fa cada any, complicitats per tal d'involucrar altres col·lectius a la presentació de l'agenda, per tal de poder fer arribar el màxim de gent possible al missatge i, sobretot, amb ganes de crear reflexió, que és el que vol aquesta eina pedagògica al cap i a la fi. En aquest cas, els col·lectius per aquest any que van participar de l'activitat van ser l'Institut d'Estudis Socials de la Garrotxa, IDESGA, i també el Col·lectiu de Persones Indignades de la Garrotxa. Com que la data triada per la presentació coincidia amb la jornada de reflexió de les darreres eleccions, el 19 de novembre, es va decidir organitzar una jornada per la reflexió. Quina democràcia tenim? Quina volem? Per debatre, informar i sensibilitzar sobre el sistema electoral i els canals de participació que el nostre sistema democràtic permet. El treballar juntament amb altres col·lectius, el que busca la Comissió de l'Agenda, sempre és entrar en contacte amb altres grups de persones i que aquest missatge arribi a més gent, encara que, com va ser el cas de la presentació d'aquí a Olot, no se centri tota la temàtica exclusivament en l'agenda, sinó que es parlin d'altres temes, però que han set d'interès de l'agenda, com és el cas de la democràcia, que va ser el tema central de l'agenda fa uns anys. Aquesta jornada per la reflexió a Olot del 19 de novembre es va extendre durant tota la tarda i va constar bàsicament de dues sessions. La primera va ser un taller sobre el sistema electoral i la llei d'ON, que va anar a càrrec de Francesc Sol de la Vega, politòleg i membre de l'equip del programa Democràcia de l'Associació Oliva. L'objectiu d'aquest taller era contribuir al coneixement de les regles de la democràcia representativa i oferir eines per la crítica i la possible transformació a través d'un simulacre de procés electoral. Però per fer-nos una mica millor la idea de com va anar aquesta sessió, escoltarem l'entrevista que li van fer des de Ràdio 90 just uns minuts abans que comencés el taller. Parlem amb Francesc Sol de la Vega. Perfecte. Explica'ns una mica l'associació Oliva, com va néixer, qui la formeu i quins objectius té.
L'associació Oliva està formada per persones de diferents procedències i de diferents disciplines, si ho podem dir d'alguna manera. És a dir, té una voluntat de tenir una base social, ser una associació de base, però també hi ha una part de l'equip que està especialitzat en els quatre programes que treballem, que són Pau, Drets Humans, Democràcia i Desenvolupament Humà Sostenible. Aleshores, dins d'aquests quatre programes, el que desenvolupem i volem desenvolupar són activitats d'educació, de sensibilització, d'empoderament, d'apropament de la cultura a la ciutadania, una cultura de base, més, no? Sobretot el que és la base en aquesta... Jo sóc de ciències polítiques, no? I és una cosa com molt estranya, que tothom et fa preguntes com si fossis una mica un extraterrestre, no? I un dels fets pels quals vaig posar a estudiar això era per entendre, no?, com funcionava el sistema, no per fer polític, sinó per conèixer el funcionament, no? I llavors, del programa de democràcia, que és el que estem aquí avui, una mica el que pretenem és oferir eines perquè la gent conegui, pensem que hi ha un desconeixement alt del que és el sistema democràtic, el seu funcionament, i la idea és apropar aquests procediments, aquestes fases, a la gent que doncs, no té el temps, no té les habilitats per dedicar-se a fer un estudi doncs, sobre com funciona això, no? I que en veritat doncs, tots demà, o sí o no, anirem a votar, no?
Avui és dins d'aquesta jornada per la reflexió que s'ha muntat aquí a Olot, que veniu. Normalment, quin tipus de gent us demana que feu aquestes xerrades així pedagògiques que feu l'associació? Quins llocs aneu normalment a fer aquestes activitats?
Aquest taller, bé, s'ha intentat moure per diferents grups. És una activitat que és oberta a tothom. L'únic requisit és tenir quatre persones, per una qüestió metodològica, que quan fem el taller s'entendrà el per què. Us ho puc explicar, és perquè Catalunya té quatre províncies i aleshores és que cada grup treballa una província per entendre el sistema de representació. I bé, a partir d'aquí, doncs, escoles, grups d'amics, assemblees de persones indignades de Catalunya i qualsevol col·lectiu o grup de persones que tinguin interès en conèixer una miqueta més a fons, d'una manera més lúdica, que no és un tostón d'un totxo de 50 pàgines.
I el contingut concret de la xerrada d'aquesta tarda, de manera això, com amb tres o quatre titulars, ens pots explicar què ensenyareu, què explicaràs?
Una mica es tracta de que amb la participació del públic, bueno, les persones que hagin vingut a assistir-hi, es faci com una mena de simulacre d'un procés electoral al revés.
Al revés, què vol dir al revés?
Que no votem, agafem paperetes. No, no votarem, però al revés vull dir que una mica farem un recorregut per tot el que és un procés democràtic, doncs des de que es dissolen les càmeres i qui li correspon les dissol, què passa quan es dissolen les càmeres, què es decideix un cop es dissolen les càmeres i es convoquen eleccions, no? Per exemple, es decideix el número d'escons que s'assignaran a cada circumscripció electoral, això abans que es convoquin les eleccions. Després, farem un repàs per als diferents partits polítics que es presenten a les eleccions de demà i de les llistes, què passa, quina mena de llistes són, són llistes obertes, són tancades, per què són d'aquesta manera, si podrien ser d'una altra. El següent pas és el procés electoral. Per fer el procés electoral ens hem agafat a les dades del Parlament de Catalunya 2010, perquè el procediment és exactament el mateix que seguirà demà, però així tenim uns resultats que permetran entendre-ho d'una forma més clara. En aquest punt, doncs, s'entendrà què és un cens, què és un vot en blanc, què és un vot nul, què és l'abstenció, què són vots a candidatures, quins són els vots vàlids, i una mica trencar, doncs, les percepcions i la rumorologia que corre al voltant d'aquest tema i exposar-ho, no? I a partir d'allà que cadascú pugui treure les seves pròpies conclusions. I el següent pas ja és com es distribueixen un cop tots aquests processos als escons, no? Quin mecanisme s'utilitza per, d'acord amb els resultats obtinguts, doncs donar els poltrones als nostres bueno, als que ocupen els espais de la sobirania popular en aquest sistema de democràcia representativa, no?
Tot això que ens has explicat ara és una cosa que a tots ens sona molt, però potser és una cosa subjectiva, però jo tinc la sensació que la gent ens fem una mica liu i que amb això que comentaves, els vots en blanc, les extensions realment com es reflexen, tu per l'experiència que tens amb aquestes xerrades, la gent ho coneix realment com funciona la llei d'Ona i tot això, o és un tema d'aquests que és molt diluït i la gent no té gaire clar?
A nivell del meu entorn, no? Jo sóc de poble, el meu entorn no és universitari, són gent d'ofici o... vull dir, no, gent normal i corrent, no? Com el 99,9, no? I els hi fas preguntes del tipus, demà què votes? I hi ha gent força que poden arribar a dir, doncs, el president del govern, no? Hi ha un cert desconeixement, no? Per part dels partits i dels mitjans de comunicació, doncs, ja, vale, hi ha la baralla aquesta durant les campanyes, però no s'informa, no? Els partits polítics inverteixen milions i milions d'euros en campanya electoral i pel mateix preu ens podrien fer arribar a totes i a tots un programa electoral de cada tots i cadascun dels partits polítics que es presenten per tenir un parell de mesos de llegir-los detingudament i prendre una decisió sí, no tan emotiva de les emocions que et venen a la tele, a part de venen la política com emocions, no? I és una cosa en la que també hi són, però s'ha de ser una mica més fred
i reflexiu i saber
i tenir eines per poder discernir, no? Tenir la pròpia opinió i prendre les pròpies decisions. I la idea és, doncs, que d'aquí les persones que hi hagin assistit, doncs, puguin conèixer una miqueta més com s'estructura i com funciona aquest sistema per, si aleshores ho consideren o no, plantejar quines alternatives, quines transformacions s'haurien de procedir a realitzar, no? Doncs cap a una democràcia més participativa, més directa, o, per exemple, hi ha un model d'elecció un dels pares de la democràcia grega, ara no me'n recordo com es diu el nom, que el que es votava era el desterrar durant 10 anys el polític que consideraven que no havia complert amb els objectius que se li havien esperat, no? La democràcia grega estava contaminada, no era cap model ideal, però bé, també ens dona doncs, això, l'any 508 abans de Crist, doncs, un paio que diu doncs, que es vota el desterrament d'algú que es considera inepte, no? No només hi ha una sola metodologia de... I després temes molt, molt fonamentals, no? De què és sufragi? Què és un sufragi directe? Què és un sufragi indirecte? Com s'escull un Consell Comarcal? O una Diputació? O la Unió Europea? El Parlament Europeu? O el Consell Europeu? Perquè estem farcits d'institucions. I ja no parlem de la ONU. Com s'escull el representant del poble de no sé on a la ONU? No? I són tots aquests espais en els quals van generant les estructures que donen peu a que els partits polítics avui estiguin tan contaminats, no? De jocs de cadires. Des del meu punt de vista és una opinió.
No, no, clar, clar, però ja està molt bé. Doncs bé, una cosa que ens has comentat, que era això que enviessin el programa i que la gent ho pogués reflexionar, potser no està fet de manera institucional i estructurada, però l'acte d'avui poder és una manera de suplir això, no? Que no està estructurat perquè la gent pugui reflexionar, però amb xerrades com la que faràs ara mateix segurament és la manera de facilitar a la gent aquesta informació que el sistema no prepara.
Doncs sí, una mica d'això es tracta, i de contribuir a la transformació en la mesura en la que puguem i passar-la bé.
Perfecte, doncs no t'entretenim més, que vagi molt bé la xerrada. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Després d'aquest taller que us acabem d'explicar, a la jornada per la reflexió es va presentar l'agenda llatinoamericana, però com que en aquest especial per Ràdio 90 aquesta presentació ha quedat sobradament coberta amb la intervenció de Girona d'en Josep Manel Busqueta, per això ara us parlarem de la segona sessió que es va organitzar dins aquesta jornada per la reflexió. Va consistir en una conferència titulada Legitimitat política i noves formes de participació i va anar a càrrec de Quim Bruguer, llicenciat en Ciències Econòmiques per la UAB, diploma en anàlisi de dades per les ciències socials per la Essex University i doctor en ciència política i de l'administració per la UAB. Actualment és el director de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques a l'UAB. En l'àmbit universitari ha estat coordinador de titulació, vicedegà d'ordenació acadèmica, i coordinador de mestratge en gestió pública. Entre 2004 i 2008 va ser director general de Participació Ciutadana del Departament de Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat. Després de la seva interessantíssima intervenció, en Quim Bruguer va parlar uns minuts pels micros de Ràdio 90 i va compartir amb nosaltres algunes de les reflexions de la seva xerrada. Escoltem tot seguit l'entrevista amb Quim Bruguer. Doncs seguint una mica amb el títol de la intervenció que has fet, m'agradaria que, com que no ho podem resumir tot en el tall d'aquesta entrevista, que m'expliquessis una mica aquests conceptes que has explicat, potser començant per política, no? Que ens has parlat d'una política amb majúscules que és diferent del que ara es parla molt als mitjans i del que la ciutadania parla, que es parla de política com una cosa molt concreta i tu ens has donat una visió més genèrica, no?
Sí, jo el que volia subratllar és que quan reivindiquem amb raó la necessitat de participar és en política i que, per tant, aquesta política s'ha de recuperar i ha de recuperar crèdit perquè sense ella no hi ha participació. I per recuperar-la, doncs jo recordava que la política neix com una forma civilitzada de resoldre els problemes que tenim quan gent diversa i amb idees legítimament diferents viu junta i que, per tant, en aquesta diversitat, perquè no guanyi el més fort, precisament el que necessitem és dotar-nos d'instruments polítics que regulin la nostra convivència. Si a partir d'aquí, a més, això ho fem de forma democràtica i amb participació, doncs penso que és el repte que tenim.
També has parlat una mica de la legitimitat, que és una cosa que ara està molt en qüestió i ens sentim molt a parlar. Ens pots resumir una mica pel programa especial de ràdio el concepte aquest que has explicat?
Sí, lligant amb el que dèiem abans, és que la política vol dir governar, prendre decisions, aquestes decisions mai satisfan a tothom amb la mateixa mesura i per tant, són decisions que requereixen d'una certa acceptació per part d'aquells que la reben i que potser no han vist satisfet totes les seves expectatives. No? Llavors, per tant, l'exercici de la política, la presa de decisions, el govern, requereix que aquells que fan aquesta feina siguin creïbles, no? Tinguin legitimitats, la gent confiï en que allò que fan ho fan per al bé públic i no només per als seus interessos particulars, no? Clar, amb la mesura que el nostre sistema polític i administratiu està molt desacreditat i molt deslegitimat, té moltes dificultats per prendre decisions just en un moment en el qual s'han de prendre decisions de vegades complicades, no? I a partir d'aquí llavors és quan comentàvem que, clar, que en aquesta presa de decisions, si a banda de l'eficiència tècnica la dotem de qualitat democràtica, potser aniran recuperant aquesta legitimitat que necessiten.
Tant en la teva intervenció com el debat posterior que hi ha hagut s'ha parlat molt de participació i a mi particularment m'ha agradat molt la idea que has donat de ciutadà com algú que té un paper més important. Ens el pots explicar una mica?
Sí, diguem que clar, perquè hi hagi democràcia necessitem que això que diguem el poble vulgui governar i que siguin ciutadans que s'interessin per les coses col·lectives, no? Una mica la tendència en un entorn de molt individualisme, de moltes referències als clients, a les empreses com a paradigmes dominants, doncs el ciutadà acaba pensant que la bona administració és la que li respon sempre que sí a les seves demandes, no? I l'administració no està per resoldre les demandes d'una persona, sinó per resoldre els problemes o els assumptes que té la ciutadania en general, no? I ens deiem, per tant, que ciutadà no és aquell que defensa els seus interessos, no, que és aquell que òbviament, a través del tamís dels seus propis interessos, és capaç de discutir sobre coses col·lectives, no? I citaven per il·lustrar-ho una Aristòtil, no? Un clàssic que deia que ciutadà és aquell que sap governar, que per tant sap participar en les decisions col·lectives, però al mateix temps sap ser governat, que vol dir que entén que al final s'hauran de prendre decisions que no sempre l'afectaran. Aquest acceptar el sí i el no del govern és la maduresa democràtica que de vegades ens falta, almenys en el nostre país.
I ja per acabar, un altre, ara conceptes que m'han agradat a mi de la xerrada, serà una selecció una mica subjectiva, però has parlat de la política relacionada amb Plató i amb Maquiavel, una mica que m'ha semblat com una visió positiva també, sí. Ens ho pots reproduir també?
Sí, diem una mica que les dues ànimes de la política són platònica i maquiavèlica, no? Plató representa aquella idea de que el polític ha de tindre el cap als núvols perquè ha de tindre projectes, ha d'imaginar el futur, ha de dissenyar aquests escenaris amb determinats valors, i en canvi Maquiavel és el que ens recorda que els polítics, a part del cap als núvols, tenen els peus al fang i han de resoldre els problemes quotidians, les demandes de la gent, no? Un autor posterior, això no ho hem dit a la xerrada, també molt conegut, Max Weber, ara no referit tant al concepte de política sinó de polític, establia una distinció semblant al diferenciar l'ètica de la responsabilitat i l'ètica de la convicció, no? Deia, l'ètica de la convicció és aquella que ens diria que el polític s'ha de guiar per ideals i que, per tant, si la realitat té problemes, és igual, perquè ha de tindre un ideal de futur. I, en canvi, l'ètica de la responsabilitat és que ha de sacrificar alguns ideals perquè és responsable de coses més quotidianes, no? A la pregunta de si el polític ha d'estar dominat o ha de seguir l'ètica de la responsabilitat o la convicció, ha de ser platònic o ha de ser maquiavèlic, la veritat és que no hi ha una resposta, ha de ser les dues coses al mateix temps, i aquesta és la dificultat però també la grandesa de la política.
I ja per acabar una mica, com que hi ha hagut bastant de debat després, hi ha hagut diferents impressions, quina impressió t'emportes tu com a haver participat en aquest acte i de com ha anat tot plegat?
Bueno, jo primer em porto una molt bona impressió perquè déu-n'hi-do la quantitat de gent que hi havia, cosa que no sempre passa. En segon lloc, perquè crec que el tipus de discurs que he volgut fer no ha sigut allò directament de tirar floretes a la societat civil, sinó de reivindicar la política en un moment que està en crisi. I tothom ha estat molt receptiu, cadascú des del seu punt de vista, però m'ha donat la sensació de que hi ha ganes d'entesa, no? No només de polaritzar, sinó de veure com segurament ens necessitem tots, institucions, polítics, societat civil, indignats per tirar-ho endavant. I finalment destacar, no?, que que òbviament la situació està complicada i això s'ha vist també en el debat, que hi ha moltes frustracions, però que almenys també hem aconseguit acabar amb un senyal d'optimisme que ens remet a la quotidianitat, no? De que si en el dia a dia anem fent les coses d'una altra manera, al final també podem canviar-ho.
A banda dels conferenciants que acabem de sentir, els protagonistes de la jornada van ser també els col·lectius coorganitzadors que per primer cop unien esforços amb l'agenda per fer la seva presentació a Olot. Des d'aquest programa volem conèixer la seva valoració d'aquesta experiència. Escoltem primer Lluís González, membre del col·lectiu de persones indignades de la Garrotxa.
Una mica des del col·lectiu d'Indignats de la Garrotxa és com heu vist aquest acte de presentació a l'agenda que ens hem posat d'acord tres entitats i quina valoració en feu?
Bueno, la valoració sumament positiva, no? Sobretot per el fet de que hem lograt juntar-nos tres col·lectius o tres maneres d'entendre o de lluita, no? Això ha estat lo maco, és lo més important. Després, la xerrada penso que ha anat molt bé. Hem estat una mica limitats per el tema del dia, que havíem agafat el dia de la gent de la reflexió, però tot ha anat fluint perfectament, hem expressat totes les postures i penso que és lo important, que hem arribat a... I penso que lo important és que la gent comença... Avui hem parlat de política, que és que no es parla de política i penso que és el primer pas, no? La gent comença a interessar-se, el que hem fet a la primera part, entendre el que és la llei d'Ohm, què és un vot en blanc, si és que... Semblava que era una cosa elemental i resulta que no és tan elemental perquè veies, ostres, i és veritat, no? Això ha estat molt bé. Llavors, pues, anava sumament positiu i jo penso que animar-nos a tots els que hem col·laborat i sobretot jo diria que a vosaltres, els de l'agenda latinoamericana, que vau ser els primers que vau dir, va, per què no fem, no? Agafem a Indignats i a partir d'aquí ha anat sortit tot tan rodat. Gràcies.
Ara escoltarem Francesc Guinart, membre d'IDESGA, l'Institut d'Estudis Socials de la Garrotxa.
Una mica des d'IDESGA, com valoreu com ha anat l'acte, el debat que hi ha hagut després, com aquesta jornada per la reflexió, com ha anat?
Bé, la valoració és molt positiva, en primer lloc perquè és una demostració que es pot col·laborar, que les sinergies són positives i bé, jo crec que hem interactuat tres entitats d'una forma molt, ara que ho estàvem comentant, d'una forma molt còmoda, vull dir que amb poca burocràcia, jo crec que és una demostració que es pot treballar doncs, bé i amb esforços, no? Juntant esforços. Jo crec que l'acte ha estat positiu, jo crec que ha estat un acte formatiu i de reflexió, que és les dos vessants interessants. I bé, jo crec que important, no? Perquè sortim amb unes idees o amb noves preguntes, més que grans afirmacions, i bé, que convenia, no? S'exagera una mica, doncs, que esteu un moment bastant interessant, dramàtic també en segons quins aspectes, però interessant també per d'altres, i bé, que, bueno, que la valoració és positiva de com ha anat tot, no? Jo crec que, bueno, una valoració interessant.
I el debat posterior, que s'han parlat potser temes que ara... amb la voracitat de les notícies sembla que ens van passant coses molt grosses i que la gent no reacciona, el fet de trobar aquest espai per discutir, que t'han semblat com ha participat la gent?
Jo crec que ha estat bé, no? Perquè hi ha hagut una combinació d'entrada un discurs, bueno, rigorós des de la ciència política i per tant amb una certa imparcialitat i per tant doncs, amb uns raonaments potser més científics, bueno, entre cometes, estem parlant de ciències socials, junt amb un debat potser més ciutadà i unes preocupacions del ciutadà de carrer. Jo crec que hi ha hagut un híbrid interessant, no? Des d'un punt de vista doncs, més de rigorositat científica a un debat de més popular del carrer. No? Jo crec que ha estat una bona mescla.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
Molt bé.
I fins aquí la darrera entrevista. Aquest programa ha volgut ser un resum, un recull d'algunes de les millors coses de les presentacions de l'agenda llatinoamericana a diferents llocs, perquè els oients de Ràdio 90 pugueu tenir el millor de cada model de presentació, la que centra exclusivament en l'agenda i en explicar el tema de l'any, i la que agafa l'agenda com a pretext per convidar els ciutadans a reflexionar, participar i plantejar-se els temes transversals que l'agenda cada any proposa. N'heu sentit la presentació de Josep Manel Busqueta, coneixeu el tema per al 2012. Podeu llegir un munt d'articles interessants que aprofundeixen sobre aquest tema en concret, consultant-los a la web de l'agenda, www.llatinoamericana.org, on hi ha tots els articles penjats. Amb les entrevistes de la presentació d'Olot, que hem sentit més tard, us hem volgut mostrar l'objectiu de fons que té l'agenda, que és el de moure consciències i, amb un format o altre, centrat en una temàtica o altra, convidar les persones a mirar críticament el seu entorn, reflexionar sobre el que els envolta i incitar-los, d'alguna manera, a actuar per transformar les coses. És el mateix objectiu que tenia aquest programa especial. Ja sabeu, doncs, quin era l'objectiu principal del programa d'avui. Esperem haver-lo complert, poc o molt, que us hagi interessat i us desperti curiositat per l'agenda o per les seves causes. Sabeu que no cal esperar la presentació de l'any que ve per saber més sobre l'agenda. Cada setmana podeu escoltar la secció de les efemèrides a l'informatiu cultural de Ràdio 90. Podeu seguir l'agenda des d'allà, des de qualsevol indret, consultant internet o fullejant-ne les seves pàgines durant tot el 2012. Ara més que mai hi ha molta feina a fer. Com pitjor estigui el món, més grans han de ser les ganes de transformar-lo i convertir-lo en aquest altre món possible que sabem que pot existir i que existeix. Us convidem a afegir-vos a aquesta lluita. Gràcies per haver-nos escoltat i fins ben aviat.